i 41 minuts amb Santiago Segurola, Miguel Rico, amb Toni Brosa i amb Dani Sanabra. Avui repetim que hem canviat l'ordre dels factors, que esperem que no alteri el producte, per primer parlar de la Champions i després parlar de la resta de l'actualitat de la jornada, que passarà, evidentment, per aquesta dia de Sant Jordi, per aquest esplèndid Victus de l'Albert Sánchez Piñol i, per, sobretot, per aquesta meravellosa jornada al País. Sobre la desfeta, que avui va tot a portada del Barça, avui es diuen moltes coses del partit de, del partit d'ahir. Evidentment, gent que parla de canvi de cicle, gent que parla un punt i a part, gent que encara té un punt d'esperança al partit de tornada. És a dir, no li donem cap esperança al partit de tornada al Barça, Miguel Rico?
Particularment no, no solament pel marcador, sinó pel joc de l'equip. A mi em sembla bastant més preocupant el joc de l'equip que el resultat de Munic. Amb diferència va ser dels pitjors partits del Barça, però també és cert que si fem un repàs de les últimes actuacions del Barça a Champions, trobarem que no estem parlant d'una secció. El Barça ja va jugar molt malament a Milà, va jugar molt malament l'eliminatòria contra el PSG i ha començat aquesta amb el Bayern de la mateixa manera. És inapel·lable la superioritat del Bayern, o va estar inapel·lable la superioritat del Bayern, i suposem, vaja, jo crec que no ha passat només per un factor, no solament per la, que l'equip estigui cansat, perquè l'altre equip sigui boníssim, perquè moltes vegades el Barça ha jugat contra aquest nivell d'equip i s'hi ha acabat fent el que ahir li van fer al Barça, inclòs el Bayern, que també el va guanyar 4-0. Jo crec que hi ha una suma de condicionants, que és un factor psicològic, és la dependència absoluta del Messi, probablement és la conseqüència de que al llarg dels últims anys s'han fet molts i molts cars fitxatges, però no ha portat la, les solucions que caldria esperar, i segurament perquè això li passa a tothom. És un joc, un mal moment, i el que sí tinc clar és que això no és el final, en tot cas sí del principi, perquè amb el pitjor dels casos, avui ja és el primer dia per començar a reinventar un equip que s'assembli el més possible al Barça que recordem.
Brosa.
Això del millor equip del món està començant a passar factura, o ja ha començat a passar factura fa bastants mesos, en molts sentits, en el sentit de que els rivals, com que t'han tingut a l'altar durant molt de temps, saben com ets, saben com et mous, saben com jugues, saben què han d'intentar fer per superar-te. Això és un factor, un aspecte, i l'altre és el que afecta a l'autocrítica. Durant molts mesos hem tingut la sensació de que hi havia el millor 11, el millor equip sobre el Camp Nou, i que qualsevol cosa que poguessis aportar en aquesta plantilla, en aquest equip, era bàsicament per estar a la banqueta, bàsicament per ajudar, bàsicament per fer relleno. I això, després de 4 anys d'exigència al màxim nivell, tan màxim que no hi havia ningú al teu nivell, doncs segurament passa una factura molt clara a nivell de desgast.
Amb exigència, resposta satisfactòria, també.
Sí, estic d'acord. I ara, en el cinquè any, al damunt de tot això, en el cinquè any, el quart ja es va notar bastant, en el cinquè any resulta pues, que l'entrenador que ha liderat aquest projecte ha fet una aposta, i jo no estic parlant de temes no esportius, ha fet una aposta molt conservadora per confiar gairebé sempre en els mateixos, i per carregar o per descarregar el pes de la temporada, sobretot de les coses importants, sempre en el mateix esquema, en els mateixos pesos pesants, en el mateix columna vertebral, i això evidentment doncs, també produeix aquest desgast, sobretot quan arribes amb determinats equips que demostren un gran contrast. És a dir, per exemple, vas amb el Madrid, vas amb el Bayern, vas amb el PSG, i amb bons jugadors i un gran físic t'han superat molt clarament en les sensacions dins del terreny de joc. Després el resultat és una altra història, perquè el resultat, si voleu, en parlem, però per mi el resultat d'ahir s'explica per la superioritat del Bayern, òbviament, però també perquè l'àrbitre li posa l'estora vermella.
Sí, d'acord, però la preocupació crec que seria la mateixa amb 1-0, 2-0, 4-0.
Absolutament, però el resultat no seria el mateix, i estaries parlant de que el partit de tornada tens una opció, tens una opció.
Si el resultat no l'hem utilitzat durant anys per explicar el joc del Barça,
ara no val.
Avui que ha perdut 4-0, tampoc ho hauríem de fer.
Vull escoltar Santiago Segurola. Santi.
Bueno, primero, la tentación que vamos a tener todos es de hacer una crítica que nos haga olvidar todo lo que este equipo admirable ha hecho durante los últimos 5 años. En ese sentido, yo creo que debemos ser justos y reconocer que el Barça ha sido no solamente un equipo casi hegemónico en Europa, sino un equipo que va a pasar a la historia. Lo que sucede es que yo creo que lo que ocurrió ayer es la señal definitiva de que hay algo crepuscular en este equipo. Yo no me atrevo a hablar de otras palabras, pero la actuación del Barça ayer era de un equipo absolutamente desgastado, un equipo crepuscular, donde la posesión era ficticia, donde el estilo no sirve, porque un estilo sin convicción que solo pretende sostenerse no te vale para nada. No era un estilo, un método para imponerse, era un equipo para sostenerse simplemente, y no lo pudo lograr porque el Bayern de Múnich es un equipo más exuberante físicamente, con unos jugadores buenísimos y con todas aquellas condiciones que hicieron del Barcelona de hace 4, 3, incluso 2 años un equipazo. Yo recuerdo, el otro día estoy viendo en Barça TV el partido Barça-Bayern de Múnich de hace 4 temporadas, de la temporada 2008-2009, cuartos de final. Me pareció que el Barça era el Bayern de ayer. Sí. Un equipo que jugaba a la máxima velocidad, con la máxima precisión y con una vocación, yo diría, de pirañas para recuperar la pelota. Un equipo todos implicados. Ayer, desde luego, no lo vi. Me pareció que no tenía, aparte, no tenía respuesta física ni para atacar, nadie se fue de nadie, ni para defender, nadie podía parar a nadie. Me pareció que también que no son novedosas las señales, y por lo tanto habrá que preguntarse si lo de ayer es circunstancial o estructural. Yo comienzo a pensar, o creo sinceramente, que es estructural, que es un equipo que necesita modificaciones o reinventarse, como ha dicho Miguel. Y lo hace en unas circunstancias muy duras. Yo ayer sufrí mucho por Vilanova. Vilanova es un hombre que va a tener que encargarse de esto en unas circunstancias de máximo sufrimiento, incluso de máximo sufrimiento personal. Y eso a mí me preocupa, lo digo sinceramente, porque la cantidad de energía que hay que poner en esta aventura va a ser muy grande. Y creo que en ese aspecto el Barcelona tiene un desafío muy muy grande, que va a ocupar durante todo este verano a mucha gente y especialmente a la parte que hasta ahora ha estado absolutamente un poco fuera de todo esto, ¿no? Directiva, Zubi y el mismo Vilanova. Se han hecho retoques, pero estamos en un punto donde el Barcelona tiene que pegar un salto que yo creo que es copernicano.
No som al final de res, però som a un creuament de camins i ara mateix tot depèn del camí que agafis. L'equip ja veiem quin camí té, el cos tècnic, com ara explicava el Santi, ja sabem en quina situació està. Ara tu, president, i ara tu, director esportiu, has de prendre les decisions. I és relativament fàcil ser president i ser director esportiu quan tot va bé, quan ets el més guapo, el més meravellós i quan tota Europa està rendida als teus peus. Ara no. Ara és quan realment has de demostrar si tens el que s'ha de tenir per agafar aquest equip i portar-lo cap al camí correcte. Jo crec que ens hem anat enganyant. Cada setmana, aquí, a cada tertúlia i després a cada eliminatòria, tots ens hem anat enganyant i ens hem anat dient, bueno, sí, a San Siro han jugat molt malament, però és que clar, és que l'àrbitre i unes mans i ja veuràs. I efectivament, després el Barça apreta l'interruptor i a la tornada fa el millor partit de l'any. I després a París, bueno, sí, però és que Messi ja veuràs quan estigui bé i la tornada. I passa el que passa, que per cert, ho vam dir aquí, i ja sé que sona molt, molt lleig i alguns es van enfadar, però som aquí perquè un tio coix ens va portar fins aquí. És a dir, aquest Barça, ja sé que em direu que sí, és que Messi, quan és molt bo i has d'acabar depenent d'això, però un tio coix ens ha portat fins aquí.
Aquest matí parlava de reconstrucció, és a dir, aquí no és una trinxada, jo crec que amb això vaig enllaçar molt amb el Santi Segurola. Jo crec que efectivament hi ha una passada full, o sigui, s'ha de passar pàgina,
sí,
i en aquesta passada pàgina tu agafes i dius, escolta'm, té futur un equip que té Messi? És evident.
Home, i tant.
Té futur un equip que té Iniesta, que té Piqué, que té Thiago, que té Busquets, que té un dels jugadors més maltractats de la recent història, com és un central magnífic, com és Marc Bartra, que ahir el van posar al peu dels cavalls. Sí, clar que té futur. Llavors, ara, el Barça ha de saber fer allò que s'ha pogut fer tan bé el seu president quan era vicepresident de la Porta, que és fitxar.
Bé, però no li podem demanar al president que tingui l'intervencionisme que l'acusàvem a la campanya electoral de que era un dels seus perills. Han de ser, com m'explicava abans el
doncs,
Santi...
Potser que Sandro es plantegi si s'ha de continuar o no amb el director esportiu actual.
Bueno, el que no es pot fer l'equip, el club, és caure en l'autocomplaença a la inversa de l'època del president Laporta, en la que es van guanyar dos lligues i es van poder guanyar alguna més, però l'autocomplença, en agraïment a tot el que havien fet els jugadors, va permetre que reviscolés el Madrid i guanyés dos de seguides. Ara, exactament igual. Si aquest club ha apostat per l'autoexigència, l'exigència i la qualitat suprema de l'excel·lència barcelonista, ha de ser crític i exigent i sense dramatismes demanar una reacció. I la reacció és superar aquesta circumstància amb decisions valentes i potser doloroses.
I no de cara a la galeria.
No,
ja sé que tothom està pensant en Neymar i cortines de fum i coses d'altres èpoques.
Es tracta de recuperar la idea del Barça des de l'origen, des de la pilota. Ahir el Barça va utilitzar la pilota per defensar-se, no per atacar. Per defensar-se és absolutament la segona idea essencial. La primera és tenir-la per buscar el millor resultat possible en atac, guanyant. Ahir es va tenir la pilota per buscar el millor resultat possible en defensa, per mirar de no perdre en comptes de mirar per guanyar. Per tant, s'ha de començar de bon principi, però efectivament agraint tot el que s'ha fet, agraint, millor dit, reconeixent tot el que s'ha fet i sabent que és perfectament possible tornar a fer una cosa similar. Difícilment trobarem mai a la història un altre equip, o podrem veure un altre equip que jugui com ha jugat el Barça. Però és evident que un equip com el Barça, amb aquesta gent, amb aquests jugadors, pot jugar molt millor des del convenciment de les seues idees i de les seues possibilitats.
Està bé que parlis d'autocomplença, perquè realment hi ha bastants paral·lelismes, no en les situacions concretes, però sí en el màxim respecte, jo dic escrupolós respecte, que s'ha tingut pel passat recentíssim d'aquest equip, que és venerable, per dir-ho així, però que realment ha estalviat o no ha acabat de produir les decisions correctes, perquè i jo no diria que no s'han pres decisions, és a dir, fitxar Cesc Fàbregas és una decisió important de cara al mig termini, i per tant no és que l'equip estigui parat, el club estigui parat i que el club no estigui fent la feina o no vulgui fer la feina que ha de fer. Fitxar Alexis, un jugador jove que no ha agradat a ningú i que no ha convençut a ningú, però que tenia aquesta intenció, o fitxar Song, fins i tot, també. El que passa és que després Song és un tio que no ha aparegut durant tota la temporada. No l'has utilitzat. O sigui, Keita hagués jugat el 50% dels partits d'aquesta temporada, però i Song no ha jugat ni el 25.
Un dia per Song al mig del camp, però això és una cosa que jo deia al començament.
Ahir i altres dies, Miguel.
El 4-0 d'ahir és una suma de moltes coses. Exactament. Només de l'estat físic de l'equip, també de la resposta que han donat aquests jugadors, que només els tres noms que tu has donat estem parlant de 100 milions d'euros.
Clar, sí, però l'escenari ha canviat, perquè quan tu fitxes Alexis i Song i Cesc, el que tu penses és: tinc el millor equip del món, sóc la referència futbolística i vaig a fer retocs i coses que em portin al proper pas. Ara no has de fitxar dient: sóc el mega equip i sóc el més guapo i res, un davanter aquí i un migcampista allà. Ara has de fitxar dient: perdoneu, però és que m'han faltat el respecte. És que el sorteig, sí, la gent en volia. És que la gent... És que el Bayern se sentia favorit, ja ha dit que era favorit i ens n'ha fotut 4.
I si em permeteu una cosa... Si em permeteu una cosa, entenc una insinuació d'abans del Santi que nosaltres no hem comentat, potser perquè l'evident no cal comentar-ho, es comenta per si sol. Però és obvi que ahir, si no va respondre l'equip, tampoc va respondre la banqueta. La banqueta grogui... La banqueta del Barça, grogui, va provocar el cau de l'equip. Amb unes circumstàncies com aquestes, amb una...
Perdó, Miguel, però hi ha una història que no hem d'oblidar per fer el memoràndum, eh? No l'hem d'oblidar. I és que és una temporada que no era d'una difícil gestió, era de gestió impossible des del punt de vista esportiu.
Estem d'acord.
És a dir, qualsevol cosa que haguessis fet en Tito Vilanova no, se t'hagués qualificat d'immoral i amb raó.
No,
problema és que ara has de veure què has de fer a partir d'ara. El problema era... És evident
ahir, el que es transmet des de la banqueta del Barça és que fins al minut 82 no tens una idea per millorar el que està succeint al camp, quan crec que el marcador ja és 4-0. Sí. I això... Això té un pes, vull dir, un pes per la responsabilitat de l'equip, perquè si està en condicions la banqueta de prendre decisions, ahir era un partit per prendre decisions.
Segurola.
A mi me parecía que la metáfora de la situación actual del Barça en Europa, pero yo creo que el Barça ahora mismo tiene una velocidad de crucero sencilla para manejarse en la Liga Española, que es una liga donde 10, 12 equipos no pueden imponerse de ninguna manera, ni física ni técnicamente, al Barcelona, donde dos o tres equipos más rara vez le van a poner en dificultades. Quizá le pongan alguna dificultad al Barça, pero tampoco mucho. Digamos que el Barça, que es donde tiene que medirse realmente, que es frente a los grandes equipos europeos, porque sí está diseñado el fútbol actual, ya ha comenzado en los últimos meses a dar señales de gran dificultad para enfrentarse a equipos como el Barça, como el Real Madrid, como el Paris Saint Germain, incluso como el Milán, un Milán de medio pelo, pero que en San Siro, con fortaleza física y buen orden, logró desactivar al Barça, que prácticamente no apareció por el área del Milán, como ayer tampoco. Entonces hay, digamos que hay un Barça de dos velocidades, uno de velocidad suave, que simplemente con la calidad de sus jugadores le da para imponerse en España a todos los equipos excepto al Madrid. Y luego está Europa, que es otra cosa. En Europa hay muy buenos equipos, hay muy buenos jugadores y además hay mucho vigor. Y hay mucho deseo de descabalgar al Barça de esa posición. Es natural, así ocurre en el fútbol históricamente. Los ciclos acaban, empiezan y tal. Y a mí me parece en ese sentido que el Barça tiene un problema, y es que sus jugadores bandera, que habrá que pensar en ellos, incluido Messi, hasta qué punto van a poder cambiar el chip y entrar en una dinámica de juego diferente, más agresiva, más recuperar los valores perdidos. Eso es un tema francamente difícil, pero es un tema que habrá que hacer, porque el espejo en el que se mira el equipo siempre es en el espejo de los líderes. Segundo, en cuanto a la situación de ayer, me pareció que un equipo que, digamos, que cuando se manda el mensaje de nadie sale a calentar después del descanso porque no hay nada que arreglar, cuando evidentemente había mucho que arreglar, estás enviando un mensaje a tu propio equipo: no podemos modificar nada, y al equipo contrario, que dice: esto está muy bien porque nuestro rival, en este caso el Barcelona, no tiene soluciones para lo que le estamos haciendo. Y claro, en este tipo de partidos hay que tener soluciones, o por lo menos intentar modificar los partidos. A mí eso me pareció verdaderamente sorprendente. Yo vuelvo a decir, sufrí muchísimo por Vilanova, porque estaba en una situación muy, muy exigente. Está en una situación personal durísima, pero es la situación a la que se tiene que enfrentar el Barcelona a partir de ahora mismo. Y van a tener que trabajar todos, incluido Vilanova, en unas condiciones que yo no creo que sean las mejores.
Per tant, el que s'ha de fer aquí és molt important, que hi hagi un diàleg entre totes les parts per veure quin ha de ser el futur des de la banqueta de Vilanova.
Clar.
Això és una evident, però és una obvietat, crec que no tindríem cap obvietat. Deixeu un minut.
El migdia, potser el millor de cada dia. Temps entre obligacions, temps lliure, temps teu. Atura't, surt, llegeix, corre, queda, sorprèn-te. Un aperitiu, un dinar o un senzill entrepà. I si vols una migdiada, són les diminutes vacances o el petit cap de setmana de cada dia. Cada migdia que perds és un migdia que no torna. Per continuar, atura't. Freedom.
El procés d'arbitratge de les preferents i el deute subordinat de Bankia ja està definit. S'informa als titulars minoristes d'aquests productes i els coeren i van sol·licitar-ne el bescanvi el 2012, que es poden acollir a aquest arbitratge independent sol·licitant-lo a la seva oficina Bankia. El termini finalitza el 30 de juny. El tràmit és gratuït. Informis a bankia.com o a l'oficina Bankia.
Perquè volem que gaudeixis d'un estiu absolutament màgic, Disneyland París estén el seu 20è aniversari. No esperis més. Fes la reserva fins al 30 d'abril a Viajes El Corte Inglés i tindràs un 15% de descompte amb dinars i sopars gratis. A més, els menors de 7 anys tenen estada i vols gratis. I ho podràs pagar en 3 mesos. Consulta condicions. Vine a Disneyland París amb Viajes El Corte Inglés. Finançament subjecte a aprovació de Financiera El Corte Inglés FCSA.
Per Sant Jordi, no us perdeu Apunta al 10, l'aventura d'una voluntat. A través de les seves vivències al Rally Dakar, Siso Lagares ens explica els valors de la constància, l'esforç i l'esperit d'equip per tirar endavant qualsevol projecte. Adreçat a tots els que, carregats d'il·lusió i esperança, volen dur a terme el somni de la seva vida. Apunta al 10, editat per Pòrtic.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Són les 9 en punt del matí. Avui repeteixo, hem canviat l'ordre dels factors, que repeteixo, esperem que no alteri el producte. Avui, per la força que tenia l'eliminació del Barça i per les conseqüències que pot tenir de cara a les pròximes temporades, hem decidit que la tertúlia de Champions l'avancem a 9:15 i d'aquí una estona Francesc Marc Álvaro, Toni Comín, Ernest Benach i Esperanza García per parlar de l'actualitat, diria, política i social, perquè avui parlem molt de llibres, del Sant Jordi, de Victus, d'aquesta obra magna de la literatura, de l'Albert Sánchez Pinyol, i a les 11 vindrà en aquest estudi una persona amb una vista, és l'editora, amb majúscules, l'editora, amb majúscules, Isabel Martí, l'editora de La Campana. Ella és qui va, fa uns anys, descobrir una petita obra magnífica i que la va portar per fer-la, per traduir-la al català. Aquell llibre que es deia L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra. Va vendre gairebé 100.000 exemplars l'any passat, en Sant Jordi. Aquest any va agafar els drets d'Albert Sánchez Pinyol de Victus i l'ha tornat a col·locar en català i en castellà com l'obra més venuda de Sant Jordi. I al marge, com deia l'altre dia, és un llibre que, per exemple, Guardiola recomana molt, que es va quedar els drets també, Isabel Martí, un llibre que es diu Wonder, de R.J. Palacio, que és una autèntica meravella, una delícia. Doncs aquests llibres tots els porta aquesta editora, mai, molt parlen dels autors, però mai dels editors. 2 anys consecutius com a número 1. La Campana, Isabel Martí. Avui a les 11, aquí al Món RQ. I per cert que la tertúlia amb Francesc Marc Álvaro, amb Toni Comín, amb Ernest Benach i amb Esperanza García parlarem també d'una altra història, que és això de la grevi de llibreters que decideixen quins són els llibres mediàtics i quins no són els llibres mediàtics. Col·loquen a Pilar Rahola, que evidentment és mediàtica, a la llista dels mediàtics, però que ha fet una novel·la que no té res a veure amb el món televisiu o radiofònic. Col·loquen Albert Espinosa, que pobre, l'únic que ha fet és el Polseres Vermelles, que per molt mediàtic que sigui, ell l'únic que ha fet és escriure'l, i en canvi, per exemple, Jaume Barberà, que té un programa de televisió i que és tertulia cada setmana al Món RQ, no és mediàtic. Llavors, quins parlarem d'aquest tema avui també aquí al Món RQ. Però de moment reprenem on estàvem amb la pràctica, la virtual, l'eliminació del Barça a les semifinals de la Champions i 4-0 cada al Bayern de Múnich, Miguel Rico, Dani Sanabra, Santi Segurola i Toni Brosa. Miguel.
Bé, doncs, el de que arribats amb aquest punt, crec que tothom està d'acord en que el que s'ha de fer és assumir la realitat. I la manera de superar-la és saber exactament els punts que s'han d'atacar, recuperar la identitat de l'equip amb els seus valors, aquests que deia el Santi, que abans parlàvem nosaltres de començar de zero, recuperar la voracitat dels jugadors i fer les modificacions oportunes a tots els nivells. I això vol dir que el Zubizarreta, que no acostuma a mullar-se en les declaracions, haurà de mullar-se com mai amb les decisions que prenguin, perquè crec que en aquest moment calen solucions estratègiques, solucions de club, no solament solucions que convinguin a la banqueta. El club ha de tenir, els jugadors fitxen pel Barça, el Barça sap quin és el model i hi ha coses que no es poden tornar a repetir. Per exemple, quan en el seu moment es va deixar passar el fitxat de l'Ozil o coses similars. El Zubi té l'estiu més complicat que probablement hagi tingut mai, i s'ha d'assumir com a conseqüència lògica de la seva feina.
Zubizarreta el van fer fora.
Ara t'ho anava a dir. Ara t'ho anava a dir. Quan parlàvem de paral·lelisme, s'ha anat a paral·lelisme
el 4-0 d'Atenes. El que ha de fer el Zubi, ja estic segur que ho farà, no cal, el Zubi és un tio assenyat. O sigui, no prendre cap decisió precipitada.
A l'autocar.
De la mateixa manera que deia que no podem caure amb l'autocomplaença de dir aquesta gent ha fet tant que pobrets no es mereixen una reorganització, reestructuració de la plantilla, tampoc podem caure en la tentació de Cruyff Atenas quan Gaspar fa fora de l'equip el Zubizarreta el mateix autocar. No, tot s'ha d'analitzar en fred i prendre les decisions quan toqui.
Però dius, cites dos casos, el Barça va necessitar 2 anys d'anar-se caiguent en picat fins que va caure 4-1 al Bernabéu fent el passadís i llavors aquell dia van decidir que havien de canviar les coses molt.
Ni tanto ni tan caldo.
No, però sempre hi ha un daltabaix, sempre hi ha un Waterloo que t'acaba ajudant, entre cometes, moltes cometes, a fer les coses que segurament és necessari fer, a fer algunes de les coses que
és necessari fer. No hauria de caler arribar al partit d'ahir per prendre perquè, com algú ha dit abans, l'any passat ja és un símptoma. L'any passat, amb Guardiola, ja és un símptoma que l'equip no està...
Sí, però tu, per exemple, l'any passat, has d'esperar Villa o no has d'esperar Villa? És una pregunta molt concreta. Normalment es dius, has d'esperar Villa, no?
Hem perdut un any amb
Villa. Villa es recuperarà, Villa al setembre estarà amb nosaltres, Villa és un golejador fantàstic, campió mundial, campió d'Europa, i també campió d'Europa amb tu, amb el Barça. És a dir, has d'esperar Villa? Sí, has d'esperar... És una aposta, ha fallat. Ara ja no la tens que fer, aquesta aposta. El 4-0 d'ahir el que fa és facilitar-te el camí per moltes coses. Entre elles, per prendre les decisions referents a quins jugadors ja no poden estar a l'alçada que tu necessites per estar guanyant ahir, per exemple, al camp del Bayern, o per competir, o per estar amb una millor prestació. I això et pot afectar a jugadors com Villa o no, o pot afectar a d'altres. Jo ho veig molt clar, que el cas Villa és un sí. dels afectats. Per un serà Alexis, per altre serà Xavi, per altre serà qui sigui. És a dir, però que aquestes decisions, després d'un resultat com el d'ahir, malgrat la culpabilitat que jo li continuo donant pel resultat a l'àrbitre, aquest resultat t'ajuda...
Ara parlem d'aquest tema.
Aquest resultat t'ajuda a que no tinguis tants prejudicis positius, en aquest cas, per no senyalar algú o per sí, no posar no, una creu
però,
o per no
però
fer...
T'ha faltat autocrítica, per, no, vull dir, com a equip, t'ha faltat autocrítica per arribar fins aquí, perquè la majoria d'apostes han fallat, perquè és que és molt... Jo també seria president del Barça i director esportiu si el teu plantejament després de l'any passat és no, és que Villa tornarà, Cesc s'adaptarà, Alexis millorarà i Messi estarà bé físicament. No, tu has de treballar perquè les coses funcionin bé. Tu no pots fiar-ho tot a que no, això sortirà bé i punt. Per tant, ara és quan has de prendre les decisions i ara és quan t'has de mullar. Jo estic d'acord amb el Miguel, no t'has de tornar boig. Ni agraint a tothom i perdonant-los de tot, ni tampoc cremant el club, i la banqueta per mi és un dels punts clau. Perquè, com m'ha dit el Basté a les 8, crec, has de deixar de mirar, ja sé que sona cruel, però has de deixar de mirar els hospitals i has de deixar de mirar la situació i mirar la gespa i ser professional i fer el que s'ha de fer.
Vull dir exactament el que deia a les 8, i és que la Junta ha de mirar el camp i deixar de mirar el Twitter i també passarà una cosa a partir d'ara, que és que aquesta Junta que haurà aguantat el passat, ara li toca gestionar el futur, i que a final de temporada sí que has de decidir sense mirar els metges, sinó que mirant el camp i val per Tito i val per Vidal, val per tots dos. Santiago Segurola, i després parlarem amb el tema acabarem amb el tema que apuntava el Brosa, evidentment d'aquest desastre dels àrbitres que hi ha a la UEFA i havien sigut una punyetera vegada en lloc de menys, en lloc de 3 àrbitres apliquen una mica la tecnologia, una mica, perquè tots plegats estan jugant molts quartos. Segurola.
Algunos apuntes que se me ocurren. El primero es, ¿dónde podemos remitirnos? Podemos remitirnos a la temporada 2007-2008, en la que el Barça queda a 18 puntos del Real Madrid. En este caso, curiosamente, es un Barça declinante que va a ganar la Liga. Que eso también habla de las características de un gran equipo. Es decir, un periodo de 5 años que se acaba es un periodo larguísimo en el fútbol, un periodo verdaderamente extraordinario, y hay que reconocerle al Barça que la contribución que ha hecho al fútbol ha sido verdaderamente gigantesca. No nos olvidemos de eso en un día donde la crítica es fácil, pero evidentemente hay que recalcar, uno tiene que acordarse también de los grandes días que este equipo ha dado al fútbol, porque si no nos vamos a distorsionar también el paisaje. Pero es que 5 años son muchísimos en el fútbol. Segundo, en la temporada 2007-2008 el Madrid pierde 4-1 el día que le hace el pasillo, el Barcelona pierde 4-1 en el Bernabéu el día que le hace el pasillo al campeón, al Real Madrid, y termina 18 puntos del campeón. Llega a las semifinales de la Copa de Europa y con un equipo donde estaban Xavi, Iniesta, Puyol, Vidal, Touré, Messi, Eto'o, Ronaldinho, Deco. En muchos sentidos era un equipo superior a este, en muchos a su aspecto físico, por ejemplo, pero había que tomar decisiones y se tomaron dos. Yo no estoy tan cerca de Barcelona para saber por qué se tomaron esas decisiones, pero tomaron dos. Una, cambiar de entrenador. Una, con el éxito que todos sabemos. Segundo, el entrenador cambió inmediatamente de jugadores. O sea, fuera Ronaldinho, fuera Deco y fuera Eto'o. Se quedó por las razones que fueran, pero era un jugador que estaba para salir. E incluso cuando se ficha a Ibrahimovic y el entrenador considera que no funciona, se toma una decisión de riesgo, que es... Prefiero prescindir de Ibrahimovic, reconocer que me he equivocado, que continuar con un jugador que va a ser un peso para este equipo. Y fue una decisión acertada. Segunda comparación que hay que hacer. Es decir, en aquel equipo había un núcleo de jugadores que sobre los cuales se podía dar un salto al futuro. ¿Ocurre lo mismo en esta situación? Es una pregunta que dejo. Dos. el Barcelona de Guardiola, y no hay que entrar siempre en comparaciones, pero ya que estamos hablando de las temporadas difíciles, juega la final frente al Manchester en Roma, temporada 2008, con una defensa que es Puyol de lateral derecho, porque Alves no puede jugar, Touré de central, que no ha jugado jamás de central, a Vidal de central, que había jugado toda la temporada lateral izquierdo, y Silviño, que no había jugado toda la temporada. Para jugar una final, no me digas que no era una situación dramática. Y sin embargo había convicción, había ese deseo de ganar, había esa sensación de que nosotros estamos aquí para marcar una época. Otra temporada, la temporada que se enfrenta el Barça al primero en Madrid de Mourinho, juega la Copa de Europa, que además es la que le lleva a Wembley, semifinales de la Copa Europa, con una defensa integrada por Alves, lateral titular, con Piqué, Mascherano, que no había jugado nunca de central, y con Puyol de lateral izquierdo, que tenía la rodilla rota. Y en esas condiciones el Barça también se impone. Yo creo que en este sentido hay un desgaste anímico, hay un desgaste físico, hay un desgaste de convicciones que se aprecia muchísimo. No son las circunstancias tan difíciles las de ayer como equipo, como las que tenía en aquellas dos ocasiones el Barça. La defensa de ayer era tres titulares fijos de la defensa del Barcelona: Alves, Piqué y Jordi Alba. La única novedad era Bartra. Era mucho menos ese problema de lo que era en aquellas situaciones tan o más dramáticas que la de ayer. Lo que faltaba ayer era una estructura ya. Ayer era una estructura decadente.
Miguel Rico, breument, si us plau, que vull canviar de tema.
Ah, sí, doncs... No. Abans d'entrar en això dels àrbitres, volia dir dues coses que crec que també s'ha de comentar. Una, l'actuació de Jordi Alba, que vull personalitzar-la perquè un jugador que acaba d'arribar al Barça i que està tenint una temporada en quant a rendiment boníssim, últimament està passat de voltes. No es pot esborrar del partit de tornada amb una jugada tan absurda i lletja com la que va fer ahir el Rubén. És cert que hi ha motius arbitrals que poden justificar un cabreig, però no la reacció. I respecte al canvi de cicle, si és, no acabarà amb el 4-0. El Barça acabarà oferir aquest canvi de cicle guanyant una altra vegada la Lliga, la quarta en 5 anys. I de la mateixa manera que el Roure diu, inexplicablement diu, que a cap lloc està escrit que no s'hagin de fer canvis, i amb això vas justificar que no en fes ahir només que un, jo dic que a cap lloc està escrit que el canvi de cicle no es pugui tornar a començar l'1 de setembre i iniciar-ne un de nou més o menys exitós. Per això es necessitarà no solament el compromís revitalitzat d'aquests jugadors i d'uns altres, també el compromís de la banqueta, el compromís de l'entrenador i una supredecisió del president, que ha d'exercir com a tal. Fins ara tothom ha seguit amb la inèrcia de l'èxit. Ara, des del 4-0, s'ha de començar a remuntar.
I ara que canviem de tema, només una cosa que també crec que és una evidència. Jo crec que el Barça està virtualment eliminat. Jo escoltava la tertúlia del Senabre al començament, quan parlava el Xerra Reixac, que ell encara guarda alguna esperança.
Diu que sí.
I tal, no sé què. Escolta'm, mira, jo sempre, amb això, com diria el Xerra, jo sempre dic una cosa, que és, a veces sona la flauta. I la flauta de Bartolo sonava com un agujero solo. Per tant, potser vés a saber, és a dir, que la gent del Barça no vagi al Camp Nou o que no deixi d'anar al Camp Nou. És a dir, vés a saber.
No, la gent anirà al Camp.
Jo crec que no.
Que sí. Dic no com la gent anirà al Camp.
Jo crec que virtualment l'equip, és a dir, estem ratllant la impossibilitat. Però, no sé què dir-te, perquè aquest equip, en moments puntuals, ha fet autèntiques barbaritats. Aquesta estructura d'equip durant molts anys ha fet moltes barbaritats.
Però no hi ha res impossible amb aquests jugadors, amb aquests equips.
Ara és imprevisible.
A aquest nivell, el que passa és que sí que és veritat que si tu fas una anàlisi rigorosa has de dir quin rival tens davant, i el rival que tens davant no és fàcil que el desfacis com un terró de sucre en 90 minuts al Camp Nou. Per entitat de jugadors, per experiència de jugadors, no és fàcil, i per tant les probabilitats són molt petites, ínfimes, i si vols posar-te en plan estupendo, doncs no en tens. Però jo, com que penso que l'esport és així de meravellós, és així de magnífic, i tot és possible en 90 minuts en un terreny de joc, quan el que importa és el factor humà, doncs aleshores jo crec que l'únic que convé, l'única possibilitat que té el Barça és que hi creguin ells els primers, cosa que jo no sé si passarà, que hi creguin ells els primers i que després estiguin suficientment forts, ara que parlem de fortalesa, de físic i tot això, que estiguin suficientment forts i sencers com perquè siguin capaços de provocar que el rival es desfaci.
El problema és al revés,
Digues, segura, perdó.
El problema puede ser al contrario, es que jo crec creo que no tiene ninguna posibilidad el Barça, lo digo con total seguridad, porque el Bayern, aparte de cómo se encuentra el Barcelona en este momento, hay que ver cómo está el Bayern en este momento. Y hasta qué punto un Bayern desatado otra vez en el estado en el que se encuentra puede hacer un daño muy daño grave en el partido de vuelta. Cuidado con esa.
Sí, sí, no. I tu ja has gastat la remuntada màgica, la nit màgica, ja l'has gastat. I la nit on un tio coix et salva, ja l'has gastat. Vull dir, ara ja no queda més
l'arrencada. Ha de ser una reivindicació de les intencions de l'equip.
Sí, però
del costat.
Tampoc
no. Ara,
eh?
Reivindicació de les intencions de l'equip estic parlant, no estic parlant de la gent. Mm-hmm. L'equip ha de reivindicar-se per tractar d'acabar la seva participació en la Champions amb una imatge diferent a la que tenim ara mateix.
Mm-hmm. Un quart i un minut de veu. El tema que apuntava al començament, el Brossa, que és un tema que és molt...
A tu t'apassiona.
No és que m'apassioni. No és que m'apassioni, és que jo tinc la teoria que tinc, que és el tema de... Jo no dic ahir que l'arbitratge... Jo no sé tant que tifa vermella que deia el Toni Brossa. Jo dic que el tema de la... Jo dic que el tema de la relació...
No, mira, el Santi m'ha recordat un partit que en aquest cas és molt equiparable. És a dir, el Barça va jugar a les semifinals. És la sisena seguida que juga aquesta, no? Doncs la que fa 1 és la del Barça contra el Manchester United l'any 2008.
Sí, sí, sí.
I en aquella semifinal jo crec que tots tenim la mateixa sensació, que el Barça no va tenir cap possibilitat de classificar-se, però va perdre 1-0 a Old Trafford. 1-0. Ahir el Bayern va fer un gol legal. Un gol legal. 2 absolutament il·legals. I un tercer discutible, que va ser l'1-0. És a dir, a l'àrbitre li va posar una catifa vermella. I el resultat del 4-0, el guarisme, s'explica perquè l'àrbitre va fer malament la seva feina. I ja està, a partir d'aquí, tot el més que hem dit abans...
És a les mans
i dos penals, també.
Bueno, d'acord. El penal,
dos penals que ens perdonen.
Jo no n'hagués pitat 2, hagués pitat 1, però és igual. Després el penal també l'has de fer. Però és igual. El que vull dir és que el resultat, el número, el guarisme, s'explica perquè l'àrbitre va fer malament la seva feina.
Només
a partir d'aquí... No, s'explica per això.
I perquè segueixes corners, i perquè no estàs bé...
Bueno,
i perquè
però, els corners, d'acord, i la superioritat física, i no has fitxat altura perquè et serveixi per... Val. Moltes coses, i tot això portem una hora parlant. Mm. Però el que estem en l'últims 5 minuts, sí, i estem dient que per què el 4-0? Pues això. I això se suma a París. Gol il·legal, fora de joc d'Ibrahimovic, claríssim, se suma a Milà, gol precedit d'una mà, i se suma a... Bueno, i això què vol dir? Vol dir alguna cosa? No ho sé, potser no vol dir res.
Vol dir el mateix que hem dit abans per explicar la situació que comentem ara, que no solament és la preparació física, que és l'abatiment d'alguns jugadors, que és la apatia de la banqueta per prendre decisions, que és la ineficàcia dels grans fitxatges que s'han fet. Aquí també hi ha una tradició de l'arbitratge que s'han equivocat molt i molt contra el Barça. Molt, que l'han perjudicat moltíssim. I que mentre altres clubs han fet gestos, de coincidir amb el Platini sopant, filtrant que s'han vist amb el de la UEFA, aquí, això, si passa, no ho sabem, però la sensació que tenim és que de la mateixa manera que els contraris han après a jugar al Barça i el Barça no ha evolucionat, sabem també que els àrbits no tenen la mateixa pauta de comportament. O sigui, aquesta semifinal no té res a veure amb la semifinal del Chelsea a Stamford Bridge.
Per exemple.
Hi ha consciència de que pots equivocar amb el Barça, que no hi haurà cap cataclisme perquè el Barça no parla dels àrbits. I el que no es pot fer és justificar els resultats no solament pels àrbits, sense veure la viga que portem tots a l'ull. I la viga de l'ull és que l'equip... L'equip és inexplicable més enllà dels resultats.
Jo el que vull dir és que les conclusions que traiem avui aquí, parlant d'aquest tema després del partit d'ahir, no són molt diferents de les que haguéssim tret fa una setmana. És a dir, ja sabíem que el Barça, com diria el Santi, languidece. Ja sabem que el Barça està en una etapa, aquest Barça està en una etapa crepuscular i que s'ha de reactivar i que s'ha de revifar i que s'han de prendre decisions importants. Tot això ho estem veient al llarg de la temporada. I decisions que no es van prendre l'estiu passat i que s'han de prendre aquest estiu.
Però això
no té res a veure amb que en 90 minuts tu encaixes un 4-0 i la grandària d'aquest resultat s'explica per unes circumstàncies concretes, que són, en aquest cas, això no t'ha d'evitar prendre les decisions que tu has de prendre.
Això entrem al terreny de la hipòtesi. Perquè si assenyalen el primer penal del Piqué i marquen un gol als 2 minuts, potser estem parlant d'un altre resultat.
Són les 9 i potser cap més.
El que sí que estic d'acord, o el que crec essencial, és que el missatge que es transmet a la gent tant en l'àmbit deportiu com l'àmbit, diguéssim, burocràtic, és que tu fas tot el necessari perquè aquestes coses no passin.
Val. Sí, perquè les relacions sempre ho fa. Segurola, el roncerisme avui és de Toni Brossa, eh?
La tenies guardada, la tenies guardada,
Jordi,
aquesta.
Jordi, no pensava que te iba a doler tanto. No.
Le hiciste daño, Santi, le hiciste mucho daño.
Por la escuadra.
Yo solo quiero decir una cosa. A veces produce vértigo generar un mini debate sobre Messi, pero yo creo sinceramente que esa idea de que Messi puede caminar durante el partido y arrancar cuatro veces y ganarte el partido, sinceramente no va a operar bien sobre Messi. Llegado a este punto, Messi tiene que recuperar el vigor y la ambición que tenía en sus hace dos, tres años, donde su participación en todos los aspectos, incluso en el defensivo, nunca fue un jugador que defensivamente te aportara mucho, pero tenía, cuando ves, vuelvo a repetir el partido Barça-Valle de hace cuatro años, tú ves a un jugador absolutamente implicado. Y yo creo que esa sensación de que Messi caminando y arrancando tres o cuatro veces te va a ganar los partidos, eso ya solo, digamos, se está quedando en el ámbito doméstico. En Europa empieza a costar muchísimo. Y esa es un debate que yo creo que, bueno, el Barcelona asume que así es Messi, pero yo creo que Messi tiene que reflexionar sobre esa manera de jugar, y el Barcelona también, porque ya no le llega. Si os dais cuenta, la participación de Messi frente al Real Madrid en los últimos encuentros ha sido cada vez menor.
No, pobre Messi, más que es que reflexionar ya no, yo creo que tenemos que reflexionar nosotros. Sí, bueno, Messi al que té el pobre,
y esa idea de que Messi es el paraguas de todo.
Sí, claro.
Hay 200 cosas que sobre las que conviene reflexionar, pero también esa, es decir, en la medida de que los buques insignia del Barcelona muestran un tipo de juego que se van a mirar el resto de los jugadores, y ellos son el buque insignia, cuidado, porque sí. Son ellos los que tienen que dar un mensaje de vigor, y no tengo la sensación de que eso se está produciendo en este caso, excepto con un jugador que es Iniesta.
Ja ho hem dit abans, que de la mateixa forma que el Barça de bàsquet està pujat a les esquenes de Navarro, aquí estem vivint de la cama de Messi, encara que estigui coix dels àrbitres. Només una cosa, dues coses molt ràpides. Una, jo no estic d'acord en que aquest equip no parli dels àrbitres, sobretot aquest any. És a dir, encara per acabar-ho d'adobar, a part de que tu no tens el pes segurament que has de tenir a les institucions, a part és que ho has intentat i demostres que no ho saps fer bé, perquè hi ha hagut rodes de premsa de roure parlant dels àrbitres abans, aquí no parlo d'Europa sinó de la Lliga, abans d'un partit hem intentat condicionar, hem fet declaracions, el president del Barça ha parlat dels àrbitres, si pinta bé, no pinta bé, i al final no t'ha dut enlloc. És a dir, que t'has carregat una mica la imatge aquesta de que tu no entres en aquests terrenys, i a sobre no treus cap rèdit a canvi. Per tant, has fet un pèl ridícul en aquesta qüestió. I després, i abans parlàvem d'Andoni Zubizarreta, de les decisions que ha de prendre. Andoni Zubizarreta, en una entrevista al Tu diràs l'any passat, i em sembla que el Raül li torna a treure el tema al primer toc aquest any, parlant dels àrbitres de la tecnologia i tal, diu: no, és que a mi ja m'està bien, però jo crec que en el futbol hi ha un factor humano i ja tiene que ser así. Doncs mira, factor humano, doncs et foten tres gols que no valen, i si no vols la tecnologia, doncs ara menja tu.
Si me permitís, yo de tal forma, el arbitraje ayer fue lamentable. Es el mismo árbitro que dirigió el España-Alemania en Durban en el Mundial del 2010 magníficamente. Pero yo creo que hay una sensación de Kasai, y hablo de él en concreto, de que sus arbitrajes en los partidos de los equipos españoles frente a Alemania o frente a los equipos españoles había sido muy tolerante con los españoles, porque había manifestado una gran superioridad. Y ya el otro día, en el partido Francia-España, que lo dirigió él, fue un desastre, lo recordáis, ¿no? Sí. Un penalti a Pedro, evidentemente el arbitraje fue horroroso y el árbitro politiqueó mucho, eso es cierto. Pero también el Barça va a tener que tirar de un discurso. No puede ser, no hablamos de los árbitros cuando nos conviene,
claro,
cuando vamos ganando, y hablamos de los árbitros cuando no nos conviene. Yo creo que un club tiene que tener un mensaje, y un mensaje estructural para todo, para el juego y también para los árbitros. A mí me gusta más el Barça, lo digo con toda claridad, me gusta más el Barça que se aleja de ese debate tan hortera de los árbitros, y lo digo con, porque además yo viviendo en Madrid lo he sufrido mucho, y que se dedica a lo suyo, que es a dar la...
Sí, també s'ha de dir que ahir els jugadors, també s'ha de dir que ahir l'entrenador i els jugadors del Barça no van posar cap però i no van dir absolutament res.
Piqué de 10. Enrico, acaba amb un sisplau, que és molt tard.
T'ho acabo rapidíssim. Amb tota sinceritat et diré que més enllà de la raó que hi hagi per queixar-se dels arbitratges, el problema de fons avui seguiria sent el mateix.
Exactament.
Física i psicològicament, pel que respecta a l'equip, i física i psicològicament, per la resposta de la banqueta, probablement a l'únic partit de la temporada que ha exigit una participació immediata, directa i transcendent de la banqueta.
I això perdent 3-0 igual, perdent 2-0 igual i perdent 1-0 igual. És exactament igual.
Toni Brossa, Miguel Rico, Dani Sanabra i Santi Segurola. Moltes gràcies i molt bon dia.
A tu, bon dia.
Gràcies. La setmana que ve.